les 5 de la tarda, 10 minuts després de 4 setmanes d'investigació a Wuhan. L'origen del coronavirus, han estat investigant això. L'equip d'experts de l'Organització Mundial de la Salut ha arribat a unes conclusions que a veure. Ho reflexionarem amb el Josep Corbella, periodista de La Vanguardia especialitzat en ciència i salut, però potser tampoc calia anar fins a Wuhan per treure aquestes conclusions.
La primera... Esperava sorpreses?
Bueno, però clar, és que és una mica el dictat del que els han dit els xinos. Mira, te paso la hoja i tu me lo lees. I aleshores els de l'OMS han dit, vamos con las conclusiones. Bueno, la primera és que el virus és d'origen animal. Per tant, descartem qualsevol... llegenda possible sobre si va sortir d'un laboratori. Tot i que, això sí, fins i tot no s'ha pogut determinar l'espècie. Es parlava de si era un ratpenat, de si era un... d'algun animal... Tampoc. Tampoc hem aclarit massa cosa. I en relació a com es va transmetre als humans, l'OMS té dues hipòtesis, que un altre animal fes d'intermediari o bé que es transmetés a través de productes animals congelats. Així ho ha confirmat el cap de la missió de l'OMS, Peter Van Embarek.
Les primeres investigacions mostren que la introducció a través d'una espècie intermèdia és la més probable i estudiarem molt més en futurs estudis. Connectada a aquesta hipòtesi, també hi ha la possibilitat de la introducció a través del comerç de productes congelats.
La investigació també conclou que no hi ha evidències que el virus circulés a Wuhan abans del desembre de 2000. No hi ha evidències de res, que és quan es va detectar el primer brot. I sobre el mercat també, del que sempre s'ha dit que podia ser l'origen de la pandèmia, doncs la investigació determina que no és així, que, en fi, que hi podria haver més d'un focus.
Tenim proves de grans circulacions del virus al desembre de 2019. No només hi ha l'esclat al mercat de Wuhan, sinó que també fora del mercat.
Bé, i ara és el torn per al Josep Corbella, periodista de La Vanguardia especialitzat en ciència i salut. Què t'han semblat aquestes conclusions d'aquesta investigació de l'Organització Mundial de la Salut?
Home, absolutament esperables. I en tot cas, si hi ha una cosa que em sorprèn és... que, com tu deies, aquí te paso la hoja y me la lees, no? Anem a veure.
Bueno, primer recordem que, disculpa, el govern xinès no volia que hi anessin.
Precisament, ara tu...
Endavant.
Aquesta missió, que s'ha presentat com una missió sobretot científica, és una missió sobretot diplomàtica. I si recordem, en aquesta missió consisteix en que Xina ha acceptat, per fi, després d'un any... ha accedit a que un equip de l'Organització Mundial de la Salut anés a la Xina a investigar l'origen del virus. El que ha pogut fer aquest equip per investigar l'origen del virus, segur que Xina ja ho ha pogut fer abans, perquè Xina és una potència de recerca biomèdica i si l'ha volgut investigar el virus, ho ha pogut fer. El que hagi volgut mostrar, ho haurà mostrat. El que hagi volgut ocultar, si és que ha volgut ocultar alguna cosa, que això no ho sabem, també ho haurà pogut ocultar. Si ha volgut esborrar proves, les haurà pogut esborrar. Aleshores, després d'un any de dir que no, ara es deixa... Xina accedeix a que hi vagi l'equip de l'OMS. Molt bé. Això coincideix, curiosament, en un moment en què Xina està aprofitant la pandèmia i aprofitant les seves vacunes per fer una expansió, per guanyar influència diplomàtica en el terreny internacional, en què li interessa precisament aparèixer com una potència que col·labora amb els altres, una potència benèvola, i no com una potència tancada en si mateixa que no vol col·laborar amb els altres. Per tant, és perfectament coherent que vulgui que accedeixi en aquest moment a deixar entrar l'equip de l'OMS. Les conclusions de l'equip de l'OMS. Tenim avui només declaracions, no tenim dades. I aquestes declaracions són, curiosament, molt en la línia del que hauria volgut Xina que es digués. Per una banda, el possible origen en un laboratori. Bé, més que origen, que entre l'origen animal i que això ha arribat als humans, hagués fet un pas intermig en un laboratori, en el laboratori de biologia de Wuhan. Això ho han qualificat com a extremadament improbable. No impossible, però extremadament improbable. D'acord amb el que a Xina li hauria agradat. Es deixa oberta la possibilitat de que això hagi entrat per menjar congelat. Això no explica l'origen. El menjar congelat també seria un pas intermedi, perquè d'alguna manera arriba el virus al menjar congelat. Però aquesta és una idea que el govern xinès ha impulsat des de fa mesos per intentar dir, no, nosaltres, el virus no surt de Xina, ens l'han portat de fora amb importacions de menjar congelat. I l'equip de l'OMS deixa la porta oberta a aquesta possibilitat. Per tant, en conjunt, poques sorpreses, i en tot cas la sorpresa és que sigui tan d'acord amb el guió de la versió xinesa, sí.
Encara li haurem de donar la raó a Donald Trump, en aquest cas, que va dir que l'OMS estava al servei de la Xina i que per això no havien denunciat abans tot el que era el coronavirus. Mira, vejo. Potser, perquè clar, és que quan he escoltat les conclusions de l'OMS, realment sembla, com dèiem, el dictat de del govern de la Xina. A tot això, la investigació, com dèiem, conclou que no hi ha evidències que el virus circulés a Wuhan abans del desembre del 2019. I a partir d'aquestes conclusions, aquest matí, a la reunió del programa, l'Oriol Cruz apuntava que què més hem conegut o què més hem sapigut de quan es va detectar en aigües residuals de Barcelona al març de 2019 el coronavirus, que va ser publicat, per cert, per La Vanguardia. Entre d'altres mitjans.
Però... Bona memòria, l'Oriol.
Sí, sí. Crec que això va ser concretament mostres residuals recollides a Barcelona el 12 de març del 2019, on quedava palès que ja hi havia mostres del coronavirus en aquella data. D'això, d'aquestes mostres, del resultat d'elles, de si teníem el coronavirus abans aquí a Catalunya, n'hem sabut alguna cosa més? Perquè si van aparèixer aquestes mostres en aigües residuals, vol dir que el virus ja hi era el 2019.
No crec que hi fos. Aquestes mostres, home, nosaltres ho vam publicar, sí, sí. Si no recordo malament, ho vam publicar amb un cert escepticisme.
Ho vau publicar el 26 de juny del 2020.
Sí, això és un treball que havia fet un equip de virologia de la Universitat de Barcelona analitzant aigües residuals, si no recordo malament, del mes de març.
Sí, senyor.
I aleshores, quan vam parlar amb ells el juny del 2020, quan ho vam presentar, sí, resultava que les mostres s'havien destruït. Per tant, no, és cert, o sigui, perquè recordo que els ho vaig preguntar. Es pot comprovar, es pot fer un segon anàlisi per veure si això, que un equip independent ho miri d'altra banda per tenir una confirmació independent, i van dir no, és que no en teníem gaire quantitat, no en queden mostres. Per tant, va acabar sent una qüestió de us heu de creure el resultat de les nostres anàlisis perquè no n'hi ha d'altres ni se'n poden fer d'altres. Aleshores, aquí poden haver passat dues coses. Una és que efectivament hi hagués el virus a les aigües residuals de Barcelona al març del 2019 i ells ho detectessin, l'equip de la UB ho detectés correctament. I l'altra és que hi hagués un error, com passa de vegades a les analítiques, i que els hi donés un fals positiu. És incomprovable. Veient totes les dades posteriors de què ha passat amb l'epidèmia, de què s'ha detectat a altres llocs del món a diferents moments de l'any 2020, la primera hipòtesi que hi hagués el virus a Barcelona el mes de març del 2020, hi ha cap altre lloc és extremadament improbable. Per tant, la hipòtesi...
No és l'únic país,
No, hi havia Itàlia, se'n van trobar la tardor.
I els Països Baixos.
A quina època, això?
Doncs ara t'ho buscaré, perquè ho he vist abans. Però sí, no és només l'únic país... no és només Catalunya. Ara t'ho busco.
Després recordo que van aparèixer casos positius, si no recordo malament, a Itàlia, el mes d'octubre o així.
Sí.
Però casos també amb mostres analitzades retrospectivament. Però aquest del març del 2019 a Barcelona és incomprovable i diguem que no quadra gaire amb tota la resta de l'evidència sobre...
Mira, si la notícia era un equip de científics descobreix restes del coronavirus en aigües residuals d'una ciutat dels Països Baixos. Això va ser el 31 de març del 2020. Aquí ja anem mica més tard.
Sí, però la mostra de quin moviment era? O sigui, el 31 de març del 2020 estava circulant aquí. La qüestió és quan mires mostres retrospectivament...
Desde antes, aquí diu, desde antes que se informara de los contagios, de los casos de contagio.
Vale, això vol dir que havia arribat abans del mes de febrer, segurament.
Exacte.
Però això no vol dir que hagués arribat al març del 2019, tants mesos abans. Jo, pel que crec recordar, després del de març del 2019 a Barcelona, l'evidència posterior de...
No es va poder reconfirmar.
És de la tardor, ja. Per tant, entre el març del 2019, una única mostra a Barcelona, incomprovable, i que no hi hagi res més fins a la tardor, home, jo apuntaria que la hipòtesi més probable és la del fals positiu.
T'ho he preguntat, li he preguntat al Josep Corbella perquè aquest matí precisament en parlàvem. Dit això, anem a fer un cop d'ull a les dades a Catalunya. Començarem pels morts, no per res, però com que darrerament és l'última dada que es dona i es dona de pressa i corrents, clar, aquí estem parlant de les últimes 24 hores, 89 morts, o sigui que... sembla que només parlem de curves i precisament parlava amb un metge i em destacava això, no? Em deia, bueno, és que ha arribat un punt que només parlem de la incidència, la R, tal, diu, i el que hauríem de parlar i significar és també l'afectació de que moltíssima gent cada dia es mora a Catalunya. Nombre d'ingressats 2.528, 107 menys que ahir. Pacients a la UCI 688, 6 menys que ahir, 688. Nous contagis, 1.892, dilluns n'hi havia 1.287, i infectats totals 524.723. Com dèiem, morts 89 persones, i ara li preguntaré al Josep Corbella, el risc de rebrot 378 punts, 27 punts menys que ahir, i l'índex de contagi el 0,84. Estem millor del que s'havia... de la previsió que s'havia fet, ho dic, perquè estem a tocar de les eleccions, tots els vaticinis eren catastròfics, i, segons les dades, potser
tots,
estem...
Tots menys un, eh? En aquest programa es va dir fa un mes que a eleccions arribaríem en una situació molt millor que no teníem. No el recordes?
No recordo.
Sí que es va dir. De tota manera...
Però qui ho va dir?
Un servidor.
Ah, no ho recordo perquè parlem de tantes coses que no ho recordo.
Anem a veure, les dades de les últimes setmanes, dels últims dies, són sorprenentment bones, malgrat aquesta mortalitat que fas bé de recordar-la, perquè totes aquestes morts que estem tenint, cada una d'elles, si haguéssim fet tots plegats les coses bé, hauria hagut de ser evitable. Però bé, la tendència dels últims dies és sorprenentment bona, i el que és sorprenent, el més sorprenent de tots, és que el risc de contagi, el nombre R, el nombre de reproducció, està baixant, tot i que la variant britànica està pujant. Un s'esperaria que passés exactament al contrari, que és que si una variant més contagiosa s'estén, el risc de contagi pugés i tornés a acostar-se a 1, i no, està baixant. I això com s'explica? Això és molt curiós. Segur que aquí hi ha d'intervenir el factor humà. Segur que aquí hi ha d'intervenir que gran part de la població està fent les coses de manera correcta des d'un punt de vista de prevenció. No tothom. Avui hi havia un article extraordinari del Toni Muñoz de La Vanguardia que deia les festes clandestines en silenci que ha estat identificat. Un article que, si el veieu, si el podeu llegir, és molt recomanable perquè explica els tripijocs que s'arriben a fer per arribar...
Bueno, és allò de feta la llei, feta la trampa.
Però aquests comportaments són minoritaris, perquè si això fos majoritari, tindríem molts més casos. Estan baixant els casos, tot i tenir una variant que està en expansió i que és més contagiosa. Per tant, tot això és molt positiu, i si podem persistir amb aquests bons hàbits, molt millor, perquè encara ens falta per arribar a una situació que ens puguem sentir còmodes. Estem ara amb uns 2.000 casos diaris, encara, 2.000 nous casos cada dia. Quan va començar la tercera onada, començaments de desembre, estàvem en 1.000, estàvem amb la meitat, i ja era massa alt, perquè quan va començar la tercera es va enlairar ràpidament. Hauríem de baixar encara molt més, hauríem de mantenir aquestes mesures de prevenció que estem fent correctament més temps, però ja et dic, la tendència dels últims dies és sorprenentment bona.
Això com s'ha convertit en un consultori del Josep Corbella, una pregunta que en aquest cas em traslladava el Marc Serra, company del programa, al voltant de la doble mascareta. M'ha dit, pregunta-li al Corbella això d'anar amb doble mascareta, si quina raó té de ser, si és una moda o quin és l'argument, perquè m'ha dit que cada cop ho veu més amb la gent, que precisament quan ha entrat el Josep Corbella portava doble mascareta. Per això li pregunto, això és una tendència o té una raó de ser, o per què aquesta doble mascareta?
És una moda i té una raó de ser. Anem a veure. Situacions diferents requereixen mascaretes diferents. Per exemple, hi ha hagut molt debat amb la FFP2 o la quirúrgica. Anem a veure, en situacions d'alt risc de contagi, per exemple, quan una persona estar tractant amb una persona malalta, perquè és positiu i viu a casa teva, a recomanar la FFP2, que està dissenyada perquè un no es contagi. Les quirúrgiques estan dissenyades
perquè
principalment
tu no contagi.
Per no contagiar els altres, tot i que totes fan una acció bidireccional. Amb la FFP2 està dissenyada perquè tu no et contagis, però tampoc contagies, o sigui, també redueix el risc de contagi envers els altres, i amb les quirúrgiques igual. Aleshores, per situacions quotidianes del dia a dia, no situacions d'alt risc, situacions del dia a dia, les quirúrgiques, si s'utilitzen correctament, han de ser suficients. Què passa? Que no tothom les utilitza correctament. Que no les utilitzem en totes les situacions en què estan aconsellades. De vegades les reutilitzem més del que les hauríem de reutilitzar. Hi ha un seguit de... Jo, en el meu cas, em va bé la doble mascareta. M'ajuda en una cosa, que és que m'ajuda a fixar-me la de sota. La de sota és la quirúrgica, hauria de ser suficient. Ho és si me la poso bé, però amb la de, amb la tela de sobre...
Amb la tela tèxtil?
M'ho senyeix més i evita més que hi hagi possibles fugues de... En el supòsit que jo fos positiu, evitaria més possibles fugues de coronavirus. Per tant, tot plegat, la doble mascareta no és necessària. Si es porta bé la quirúrgica, en el meu cas concret, a mi em va bé perquè m'ajuda a ajustar-me-la.
Deixa'm de...
I també hi ha un motiu estètic, que m'agrada més.
Ah, t'agrada més doble mascareta. Bé, també és important. Senyor Virgili, tinc una notícia que el farà feliç. Li donarà tranquil·litat, si més no. Sí.
Per favor.
Perquè estic llegint ara mateix a 20 minuts que una monja de 116 anys és que és la persona, segons diuen ells, la persona viva més gran d'Europa, que crec que
sempre n'hi ha un, sempre n'hi ha una,
que crec que vostè també hauria de formar part d'aquest binomi, la monja i vostè, perquè vostè també estaria als 116, 100. Ha superat la Covid.
No arribo.
Aquesta és la notícia.
Què dius,
ha superat la Covid. Ha passat...
Sí.
I, per tant, quan parles amb els metges que diuen que segons quines edats avançades és complicat, doncs fixis tu... ara, és monja, Això sí, potser ha tingut el favor de Nostre Senyor...
És que Nostre Senyor...
Li ha arreglat ara, el de Seguissau.
Un cop de mà sempre ve, de dalt.
Sí, per això li dic que fixis, 116 anys i ha superat la Covid.
Però no diu si era només a base d'oracions o aquesta monja té una dieta especial.
Diu, ha superat el coronavirus sin despeinar-se.
Home, esclar, perquè porten...
Se contagió en un brote en el centro en el que vive... Viu en un centre, el pasado 16 de enero, aunque como muchos de los internos superó el virus sin mostrar síntomas, ni se n'ha adonat.
O sigui, fixa't.
Podríem dir que ha estat asimptomàtica.
Nostre Senyor l'ha protegit.
Doncs pues és el que li anava a dir, que aquestes coses que a vostè li agraden. Bé, parlant de protecció, la vacuna AstraZeneca, Josep Corbella, a veure, s'ha generat una certa...
No cal que me la posi, aquesta.
Veu, vostè està per la russa, l'Sputnik, que té una eficàcia del 95%. L'AstraZeneca, doncs, genera algunes incerteses. A veure, què està passant amb aquesta vacuna?
Aquesta vacuna, la seva gran virtut és el seu gran defecte.
Carai,
que és una vacuna desenvolupada a la Universitat d'Oxford.
I?
No l'ha desenvolupat AstraZeneca. La desenvolupa un equip...
Una universitat.
Un equip de científics de la Universitat d'Oxford. Aleshores, són dels primers, quan comença la història de la pandèmia, ara fa un any, són dels primers que es posen a treballar per desenvolupar una vacuna que sigui accessible per tot el món. No són persones d'indústria farmacèutica, són persones del món acadèmic. I la part empresarial se'ls escapa una miqueta. Aleshores, busquen una companyia amb qui associar-se i parlen amb diverses companyies. I al final s'associen amb AstraZeneca, que no té cap experiència en el món de les vacunes. Abans havíem parlat amb Merck, però Merck van acabar en bona relació, però era des dels Estats Units i no els garantia que... Perdó, però... La Universitat d'Oxford va posar una condició, que va ser que aquesta vacuna estigués disponible a tot el món a preu de cost mentre durés la pandèmia i accessible als països pobres, i que la companyia que la desenvolupés no se'n beneficiés mentre duri la pandèmia. Aleshores, Merck, sent dels Estats Units, no els ho va poder garantir perquè estàvem amb l'administració Trump. Al final acaben amb AstraZeneca. Aleshores, els investigadors d'Oxford comencen a fer la feina. L'acord amb AstraZeneca es va firmar al maig, si no recordo malament. Comencen a fer la feina i a dissenyar assajos clínics, sense saber-ne gaire, i a més, amb aquesta vacuna es produïa de zero, es partia de zero, i va haver uns problemes de producció. I es van fer diversos assajos clínics, dos al Regne Unit, un a Sud-àfrica, l'altre a Brasil, si no recordo malament, simultàniament. Hi va haver uns imprevistos, com passa quan fas una cosa per primera vegada amb una vacuna nova. Per exemple, problemes de producció, algunes persones van rebre mitja dosi en lloc d'una sencera. Per exemple, quan havien de donar la segona dosi, en alguns dels voluntaris d'algun dels assajos clínics, a les 4 setmanes no estava disponible i es va retardar fins a 12 setmanes. De resultes d'aquests imprevistos, hi ha hagut uns resultats afortunats, que és que, per exemple, ara sabem que si esperes 12 setmanes té més eficàcia que si ho dones a les 4 setmanes, i que la mitja dosi a la segona injecció pot ser millor que la dosi íntegra. Per tant, són uns accidents afortunats. Però aquí tenim 4 assajos clínics diferents que han tingut incidents diferents i que quan es posen els resultats tots junts i s'han presentat tots junts, doncs genera una certa suspicàcia de la comunitat científica. Per tant, estem en un punt que els resultats...
Aquesta és la vacuna que s'ha de... que el govern espanyol ha dit que s'ha d'administrar a menors de 55 anys.
Sí. Sí, sí.
Però això que vol dir que, si o sigui, tot i que en aquest cas l'Agència del Medicament va dir que sí, que es podia administrar a unes edats encara superiors.
L'Agència Europea de Medicaments,
exacte,
va dir que sí.
Per tant, aquí hi ha una contradicció entre el que diu l'Agència Europea del Medicament i el Ministeri de Sanitat, no? Perquè han estat més restrictius al Ministeri de Sanitat que no a l'Agència Europea del Medicament.
Sí,
amb aquesta
aleshores,
vacuna.
El primer que crec que hauríem d'aclarir és aquesta és una vacuna que és eficaç i és segura.
Això és molt important.
Clar, perquè,
eficaç i segura.
Perquè potser algunes de les persones a qui els han ofert a partir d'aquesta setmana a Catalunya diran, ostres, jo la d'AstraZeneca no la vull.
El senyor Marcelí,
clar. A mi si me l'oferissin, quan em toqui, estaré encantat de posar-me-la.
Però vostè és jove.
Si vostè, que és tan gran, potser li aniria millor una altra. Però,
a veu?
No, però miri, si... entre cap vacuna o la d'AstraZeneca, si s'acabessin les dosis de les altres, li aconsellaria que accepti la d'AstraZeneca, perquè és millor que cap. Si l'alternativa és AstraZeneca o cap, és millor AstraZeneca. És una vacuna que és eficaç i és segura. Aleshores, em deies, llavors, dubtes d'eficàcia, perquè han sortit moltes informacions els últims
clar,
dies.
Clar, ha generat dubtes. Mm? Ha generat, així com les altres, la gent, diguéssim, no té dubtes, amb aquesta sí.
I crec que hi ha dues coses que s'han d'aclarir. Una és... aquesta vacuna amb la variant sud-africana del virus ha sortit aquesta setmana que té una eficàcia inferior a la que té contra altres variants. Les variants que circulen a Catalunya, que són problemàtiques a Catalunya, no són la sud-africana. Són l'autòctona que tenim des de fa mesos i la britànica que està emergint. Contra aquestes dues, la vacuna d'AstraZeneca és eficaç. Per tant, els problemes que hi ha d'eficàcia amb la variant sud-africana, que la té la vacuna d'AstraZeneca i la tenen altres vacunes, això no és motiu per no posar-se-la aquí. Una qüestió diferent és la de les edats. Què passa amb les edats? Els assajos clínics que s'han fet han estat molt concloents amb menors de 55 anys, més que molt concloents, és que hi ha més dades. I el motiu pel qual hi ha més dades és perquè aquests investigadors de la Universitat d'Oxford, quan fan el primer assaig clínic, diuen comencem amb menors de 55 i després ho ampliarem a gent més gran. Això és diferent del que van fer Pfizer, per exemple, que d'entrada van incloure persones grans, però els d'Oxford inicialment no van incloure majors de 55. Per tant, quan presenten els resultats, les dades dels majors de 55 encara no les tenen perquè encara no han incorporat prous persones. I les dades que tenim a dia d'avui encara no són dels majors de 55. Vol dir això que no funcionen majors de 55 anys? No vol dir això. Vol dir que no tenim evidències que funcioni si mirem els resultats de... els anticossos que generen, de la reacció immunitària, el que un esperaria és que sí que funcionés en majors de 55 com funcionen menors de 55. No hi ha cap altra vacuna que funcioni sí en menors i no en majors de 55 anys. No hi ha un fet biològic als 55 anys que et faci pensar aquí les vacunes deixaran de funcionar. És només que l'assaig clínic s'ha fet en menors de 55 anys, els assajos clínics que han aportat de desconcloents fins ara. Per tant, si jo tingués... que no les tinc, 56 anys i me l'oferissin, Jo i l'Agència Europea de Medicaments estaríem a favor de posar-nos-la.
Molt bé. Josep Corbella, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos una tarda més, un dimarts més.
Un plaer,
moltes
com sempre.
Moltes gràcies, periodista de La Vanguardia, especialitzat en ciència i salut.